Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de poció de felicitat número 143. Avui us parlaré del no decidir és ja una decisió. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora del programa. L'objectiu del programa de Poció de Felicitat és parlar d'aquells temes que responen a les preguntes que com a éssers humans ens fem per poder assolir la felicitat i el benestar. Parlem, doncs, des d'un punt de vista filosòfic, psicològic i, sobretot, pràctic, de quines podrien ser les respostes que cerquem per sentir-nos en pau amb la nostra existència. I l'orientació d'aquestes respostes venen donades per les inquietuds que ens abracen dia a dia i que fan que la ment es pregunti: què és el que fa que les persones siguin felices? En què consisteix una bona vida? Com podem millorar a partir de les nostres fortaleses? Què ens converteix en persones virtuoses? És la meva intenció que amb aquest programa de Poció de Felicitat podem clarejar uns quants conceptes i també omplir-nos de valor per continuar aquest camí que de vegades sembla intransitable cap a una millor realització del nostre potencial com a éssers humans vers la felicitat. Anem doncs a descobrir aquella poció de felicitat que ens conduirà a l'essència de nosaltres mateixos, del nostre ser, aquell estat de benestar que molts cops ens sembla perdut en el temps. Com totes sabem, no és gens fàcil prendre decisions i menys fàcil és encertar-les, com ja haureu experimentat al llarg de la vostra vida. I això és perquè tota decisió té conseqüències. Aquí sí que aplica la llei de l'acció-reacció del Kybalion, com us explicava fa uns mesos. I és clar que el més temptador és deixar-se portar pels altres, però llavors correm el risc de que ens passi com el venedor d'empanades d'aquest conte que ara us explico. Doncs aquest home del nostre conte es guanyava força bé la vida amb la cistella de les empanades i de fet eren les més delicioses de la ciutat. Les elaborava amb dedicació. Feia servir els millors ingredients i dissenyava cartells de publicitat que anava penjant per allà on passava. El venedor d'empanades no llegia la premsa ni veia la televisió, però tenia molta cura del seu humil negoci i ho feia amorosament i amb sentit comú. Llavors, el seu projecte va començar a prosperar, per la qual cosa es va plantejar comprar diversos carros molt més grans per ampliar així el volum de vendes. Estava tan entusiasmat, no va trigar gaire a compartir aquesta idea amb el seu fill, un economista brillant, que aviat el va acusar de ser un inconscient. Pare, no sap que estem entrant en una gran crisi econòmica? Hauria de ser més previngut i començar a estalviar, perquè ens venen temps molt difícils. I el venedor va pensar que el seu fill, un expert en números i ben informat, tindria raó. Així que va començar a reduir despeses. Va deixar de fer publicitat, va comprar ingredients de pitjor qualitat i va eliminar de la seva oferta les empanades amb el farciment més costós. I és clar, les vendes van començar a caure. Perquè ningú volia les seves empanades? La seva reflexió va ser: el meu fill tenia raó. Certament estem vivint una crisi tremenda. Podem extreure diverses conclusions d'aquest conte, i una d'elles no és pas que hem d'ignorar els consells dels fills, sinó que el que passa és que freqüentment topem amb factors externs que ens infonen por i bloquegen el nostre poder de decisió. Les persones, tant en l'àmbit personal com en el laboral, tenim una gran capacitat per crear-nos les nostres pròpies crisis, com si no en tinguéssim prou amb les que ja ens venen imposades. De vegades, no som conscients que cada pas que donem, per minúscul que sigui, té un impacte important en el següent. Les nostres decisions són poderoses i impliquen al mateix temps un suculent còctel d'emocions. Doncs, els encerts et proporcionaran satisfacció i els errors, experiència. La felicitat va lligada als èxits, la humilitat a la caiguda, la fortalesa al reconeixement de l'error i a la rectificació. Totes elles són essencials per créixer. Si us hi fixeu, estem triant contínuament en la vida. Algunes vegades aquestes eleccions són importants, com formar una família i tenir fills, la carrera que es tria, en creure o no en un ser superior. En aquest cas, aquestes opcions són molt transcendentals, però no són més que 5 o 6 al llarg de tota una vida. Lo cert és que, en la majoria dels dies, triem coses menys transcendentals, com ara quina roba posar-nos, en quin mitjà anar a la feina, què esmorzar o què sopar, o quins dies i a quin lloc anar per vacances. La immensa majoria de les nostres decisions són petites, intranscendents o oblidables. Ara, el conjunt total de les grans i petites decisions és el que ens defineix. Som, en definitiva, la suma total d'aquestes eleccions. Cal, doncs, tenir-ho en compte i prestar atenció a les decisions que fem al dia a dia, perquè, en més o menys proporció, totes afectaran a la nostra manera de ser. Totes tindran un eco al nostre futur i potser també al futur d'altres persones. Penseu en les decisions que heu fet al llarg de la vostra vida i en les seves repercussions. Mentre hi penseu, què us sembla si escoltem la cançó Celebration del grup Cool and the Gang, que és sens dubte una de les més famoses en el top de les cançons en anglès dels anys 80. També ha estat utilitzada en desenes de pel·lícules i sèries americanes. Esperem, doncs, celebrar moltes de les nostres decisions. Anem, doncs, a escoltar-ho. Thank you. Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora d'aquest programa. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-77-12 o on us atendran. Les que encara no coneixeu o no heu assistit al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a canviar, a treure el millor de tu mateixa i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Una història real sobre les decisions i la persistència és la d'Alice Stewart, nascuda a Anglaterra l'any 1906. Va estudiar medicina, especialitzant-se en epidemiologia i, en particular, sobre els efectes de la radiació. Arran dels seus estudis, l'any 1952 va descobrir per mitjà de la comparació estadística, que les dones embarassades sotmeses a raig X presentaven els percentatges de que els seus fills naixessin morts o amb greus malalties, sent el motiu l'exposició a aquesta radiació. En aquests anys, la panacea de la tecnologia i de la seva aplicació en la medicina era l'ús del raig X. Ella va descobrir que aquest avanç en la ciència afectava greument la salut i per això va decidir que donaria a conèixer, de totes les formes possibles, del que estava convençuda. Efectivament, durant anys va fer campanyes de conscienciació pública, va tractar de convèncer governs, altres científics i societats de metgesses de tot el món dels perills per a les dones. La seva acció va ser reconeguda més de 15 anys després. És difícil imaginar els dies de desànim, de frustració, de soledat i d'impotència, al veure que ella tenia raó i que ningú ho acceptava. Que fàcil hauria estat abandonar la seva postura. No obstant això, ella va ser constant i conseqüent amb la decisió que havia pres. Avui dia, quan entro en una sala de raig X i veig cartells que adverteixen a les dones embarassades dels riscos de la seva exposició, no puc deixar de pensar en Alice Stewart i imaginar la quantitat de vides que va salvar per la seva decisió. Ens podríem fer totes una pregunta. Actuarem determinació i decisió per obtenir noves experiències i oportunitats? O em mantindré en terreny conegut per no cometre errors i evitar assumir riscos? Penseu en la vostra resposta. Eludiu la vostra decisió? La posposeu tant com podeu? I llavors culpeu els altres per l'haver-la presa per vosaltres? Aneu de víctimes quan l'únic que heu de fer és decidir? Hem de prendre decisions, actuar i no tenir por a equivocar-nos. Si ens equivoquem, aprenem. Per tant, avancem i fem un pas més per aconseguir les nostres metes i objectius. Si no actuem per por d'equivocar-nos i procrastinem, si no prenem decisions, mai aconseguirem que les coses que no ens agraden de la nostra vida canviïn i, per tant, no viurem la vida que volem viure. Pensa en la vida que vols tenir. Atreveix-te i actua. Estem en temps de canvis i potser la pitjor decisió sigui quedar-se quiet, no prendre decisions. Com deia en Eric Hoffer, un escriptor i filòsof nord-americà de principis de segle, en temps de canvi, els que estiguin oberts a l'aprenentatge s'apoderaran del futur, mentre que aquells que creuen saber-ho tot estaran ben equipats per un món que ja no existeix. Per tant, aconseguir els nostres propòsits depèn únicament dels nostres actes i del nostre esforç. I per això és imprescindible prendre decisions i avançar. Tots els éssers humans prenem decisions tot el temps. És un valor i un dret inherent a la persona. Cada persona és propietària de les seves decisions i, per tant, de les seves conseqüències. Però, en el constructe social a què estem acostumats a interactuar, tenim una tendència conscient, o potser inconscient, a culpar els altres dels resultats de la nostra presa de decisions, sobretot si aquests resultats són negatius o no eren el que esperàvem. Cada vegada que prenem aquestes decisions, estem exercint aquesta llibertat que ens ha estat otorgada. El ser humà decideix sobre el que actua, pensa, interpreta i expressa. I ho fa des de la informació i l'experiència que posseeix fins al moment de prendre aquesta decisió. Per això, no és vàlid quan algú diu «Això ho vaig fer per tu? Estudio aquesta carrera per donar-li gust als meus pares? No em puc divorciar? Ho faig pels meus fills? La meva mare em va fer enutjar, plorar, posar-me trista». Si ella no hagués estat aquí, res d'això hagués passat. No puc renunciar al meu treball, encara que no m'agradi. Com podeu veure, la gamma de culpes és àmplia i tots els dies les fem servir, fins i tot sense adonar-nos. I és que el paper de víctima és el més fàcil de fer. No ens exigeix res, ni tan sols decidir, i sempre hi ha algú de bona fe que et consolarà. Us explicaré ara una faula ben simpàtica, que ens parla precisament de lo que us acabo d'explicar, de la dificultat de prendre decisions i del problema que suposa el posposar-les. I vet aquí la història del ratolí indecís. Es veu que una vegada un ratolí va entrar de nit en una botiga, feia olor a totes les coses bones que hi havia dins. La mantega, el formatge, la cansalada, la xocolata, el pa. Així que es va aixecar sobre les potes del darrere, estirant el musell i deixant anar un xiulet d'alegria. Però, amb què hauria de començar primer? Li anava a clavar les dents a un paquet de mantega quan des d'algun costat li va arribar l'aroma riquíssima cansalada i des d'un altre costat l'horror irresistible del formatge. A punt de començar a devorar el formatge, li van envair les fragàncies del xoriço i després les de les pastanagues fresques. Anava a mossegar les pastanagues quan des d'algun costat li va arribar l'aroma dels anous i des d'un altre costat va tornar a ensumar a l'olor tan ric a mantega. El pobre ratolí corria d'un costat a l'altre, sabia i no sabia el que havia de menjar primer. I de cop i volta es va fer de dia. La gent va entrar a la botiga i van fer fora el ratolí. I llavors aquest ratolí els va explicar als altres ratolins: «Mai més tornaré a aquesta botiga. Quan vols començar a menjar, et fan fora». Us aplica aquesta faula. És que de vegades, al tardar massa a prendre una decisió, la fa innecessària. Doncs algú ja ha triat per nosaltres. I això ens priva de la nostra llibertat d'elecció. No deixeu que us passi. No sigueu el ratolí de la faula. Bé, mentre hi penseu una mica en aquesta faula i quines són les decisions que esteu aplaçant per fer, anem ara a escoltar una cançó, Blue, del grup Eiffel 65, que és un grup italià format als finals de la dècada dels 90 a la ciutat de Torí, a Itàlia. Alguns dels seus èxits que potser heu escoltat són Move Your Body, Too Much of Heaven, Back in Time, Lucky i Blue, que és la que ara escoltarem. Anem, doncs, a escoltar-la. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue. We'll be right back. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'alquímia de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us espero, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitjo que passeu una setmana força feliç. Fins la setmana vinent!